Presidents.
Arribem així a les 4 i 4 minuts. Les notícies tornen quan toquin les 5.
Més informació a ib3notícies.com. Amb tu.
Heu de saber que David Ginard, l'historiador i l'escriptor Sebastià Alsamora han estat guardonats amb els Premis Serra d'Or.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Ben trobats en aquesta, i ben arribats en aquesta segona hora de Tèntol, aquesta segona hora de programa. Com sempre, aquí tenim totes les lletres i ara hem après moltes coses sobre l'estada de George Sand a Valldemossa. I tenim Níquel Hernández, el control tècnic, que fa estona que no veiem i ben contents que sigui aquí. Si fins ara doncs hem conegut aquesta història de George Sand per Valldemossa, ara mos toca saber què passa a les Balears i també pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
De passar l'actualitat pels sedars de l'equip de Tèntol, saludem en Xisco Nadal.
Aquí tornem.
En Celestia Lidem.
Som aquí.
I en Miquel Junc.
Bon dia.
I de... ara que s'han quedat una hora més xerrant de George Sand, no?
Ah, sí.
Celestí, Miquel, Xisco.
Molt interessant.
Sí. Jo demanava que menjava. O si li agradava menjar d'aquí. O crec que li agradava.
Crec que és porc, per lo que m'ho ha contat.
Jaume Bernat ha dit que...
Jaume Bernat.
No,
o...
que no hi ha molta...
No li hauria agradat massa.
No, que no hi ha moltes referències
de menjar
d'aquí.
No.
No. Que menjars, no.
Em va deixar.
Quan no li agradaven les beneïdes, vaja.
Sí, però sí, molt interessant. A veure si fan una altra ruta i podem anar-hi, que és, aquesta història ens ha cridat molt l'atenció, que també hi ha tota la informació i la recerca que ha fet en Jaume Bernat al respecte. Però bé, ara tenim altres temes i es tornem a estar d'enhorabona als autors de les Balears, perquè són premiats arreu, allà on hi ha premis també literaris d'investigació i històrics. Perquè ara hem de parlar dels Premis Serra d'Or.
Els Premis Serra d'Or ja fa 60 anys que són una referència dins del panorama cultural català, amb l'objectiu de reconèixer les obres més destacades, publicades o estrenades durant l'any anterior. Enguany, per primera vegada, aquesta cerimònia d'entrega d'aquests premis s'ha celebrat a Montserrat, un lloc perfecte per entregar uns premis, i hi ha bones notícies pels autors mallorquins, i és que el premi a millor poemari de l'any passat ha estat per Sala Augusta, seguit de Llengua Materna, de Sebastià Alsamora. I en l'àmbit de les humanitats, el guardó l'ha rebut l'historiador David Ginard per la seva recerca sobre la resistència antifranquista, titulada Contra Franco i Falange, les resistències clandestines a les Balears, 1939-1948. Aquests guardons són atorgats per especialistes triats per la revista Serra d'O i són tot una referència en l'àmbit de la cultura, ja que són els premis vius més antics de la llengua catalana, ni més ni manco. Altres premis importants que s'han atorgat enguany són el de novel·la per El cos invisible, de Núria Perpinyà, o el d'Arts Escèniques, que l'ha rebut la companyia La Cubana, per l'espectacle teatral L'amor venia amb taxi.
I d'aquests han estat els guardonats enguany amb aquest Serra d'O, aquest premis que es van lliurar a Montserrat, en el monestir allà alt, i nosaltres volem felicitar els autors mallorquins, i tenim un d'ells al telèfon, que és en David Ginart. David, com estàs? Enhorabona.
Bon dia, moltes gràcies.
Gràcies a tu. Ja has baixat de Montserrat?
Com?
Ja has baixat de Montserrat?
Sí, ara som a Palma.
Ja ets a Palma.
Sí, ahir vaig treballar en torna. Sí.
Que bé. Com va anar? Bé, primer, com t'avisen que guanyes el premi, David? Si va ser una sorpresa per tu, si t'havies presentat, com funciona?
Sí, bé, com heu dit, això no és un premi que tu te presentis, sinó que és un jurat que decideix, a partir del seu criteri, quina obra, segons ells, millor, no?, dins cada una de les diverses categories que s'ha publicat en català a tots els territoris de parla catalana al llarg de l'any vinent, no? Per tant, a mi, quan m'ho varen dir, doncs, la veritat és que va ser una sorpresa enorme, perquè és que ni se m'ha passat pel cap que algú pogués pensar això, que és la meva de ser millor. I, bueno, i ja està. Sí, realment una sorpresa enorme i una alegria, i bueno, trob que és desmesurat, perquè en tot el que se publica cada any que és el meu sigui el millor. Bueno, m'honora molt, però bueno, no ho crec.
Bé, està bé, modèstia a part, David, és una bona cosa.
T'has de creure, però.
Sí. Només faltaria, i a més una editorial mallorquina publicada per Documenta Balear. En David fa anys que publica llibres, fa recerca, fa investigació històrica, també molt centrada en aquest període de la Guerra Civil, i què hi ha de nou en aquest llibre que ha estat premiat ara, David?
Bé, és un llibre que està centrat a l'època de la postguerra, 1939-1948, la qüestió de la resistència política contra el franquisme. Jo és un tema que ja havia treballat en el passat, de fet, el primer llibre que vaig publicar l'any 91 tractava també una mica aquest àmbit, però clar, aquest no té absolutament res a veure, és a dir, és producte de 35 anys més d'investigació, i a partir d'aquí, doncs, és un estudi que explica les diverses formes d'oposició a la dictadura, però el nom en plural, resistències clandestines, no és per casualitat, sinó és perquè se pretén, per un costat, explicar formes de resistència no convencional, és a dir, formes silencioses, formes d'organització espontània, individuals, per un costat. Després hi ha el tema de la resistència dins les presons, no? les organitzacions internes de presos antifeixistes que s'organitzen dins les presons, i després el gust del llibre és l'organització dels diversos partits i sindicats contra el franquisme, la seva reconstrucció al conjunt de les Illes Balears, no només de l'illa de Mallorca, com jo havia fet algun test en el passat, no? Per tant, una mica, doncs, aquest és el contingut, i a partir d'aquí les novetats són moltes, perquè en tots aquests anys, aquests 30 anys posteriors en el primer llibre que vaig dedicar a aquest tema, he pogut trobar moltíssima documentació, i per tant novetats n'hi ha moltíssimes.
Clar, un llibre que publicaves ara fa un any i que ara te dona aquesta alegria que quan no te l'esperaves. Qui te va telefonar, David?
Del director de la revista Serra d'O. Me va escriure que bueno, no ho coneixia personalment, i m'ho va donar aquesta notícia, sí, efectivament.
I després te van dir que havies d'anar a Montserrat a trobar el premi.
Com va ser aquesta cerimònia a Montserrat?
Va ser molt maca. Com heu dit, normalment ho feien a Barcelona els altres anys, no? I enguany per primera vegada ho feien a Montserrat, i per tant hi havia tot una sèrie de parts, no? En primer lloc, hi va haver unes intervencions inicials, no? Després varen intervenir els diversos... Se varen anar concedint els diversos premis, varen intervenir els diversos premiats i finalment hi va haver un tancament on varen participar el pare Abat de Montserrat, el director de la revista Serrador, i també el Consell de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Clar, ara pensava que Montserrat hi vivia Josep Massot i Montaner, una persona que també...
Això mateix pensava jo ara mateix.
Va fer molta investigació que li hauria agradat, que va morir fa uns anys, poquets. Li hauria agradat, David, que tu també supos que coneixies...
Sí, efectivament. De fet, un dia vàrem participar en el vostre programa, ell i jo.
Sí, el vareu.
I efectivament jo, la meva intervenció, que te deixem un poc de temps, dos minutets, vaig dedicar, no sé si la major part dels temps, precisament a fer un recordatori en el pare Massot. És a dir, explicar que estava molt content de que me donessin el Premi Montserrat perquè els meus inicis com a investigador i el desplegament posterior estaven molt vinculats a que jo cada any, des de l'any 89, l'anava a veure a Montserrat, no? Que ell sempre eren molt amics, per mi va ser un impuls molt gran el seu ajut. Quan vaig publicar el primer llibre i no em va fer espròleg, és a dir, jo penso que ell ha estat un mestre per tots els que ens hem dedicat a l'estudi de la guerra i el franquisme a les Illes Balears i molts altres temes, perquè ell era, com se vol, un savi que molt polifacètic.
Mm-hmm. Que bé. I ara, David, tancam el cercle preciós, aquest guardó, que hi te van donar a Montserrat, on vivia Josep Massot i Montaner, i tu ja l'havies pogut visitar. I d'hora bona, David, molt contents per tu i també per Sebastià, que supos que vos vareu trobar allà.
Sí, va ser una gran alegria, sí.
Que bé. I de gràcies i enhorabona, com dèiem.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Gràcies, adeu. David Ginart, guanyador d'aquest Premi Serra d'Or, juntament també amb Sebastià Alzamora, que ha estat premiat per aquest poemari que també n'hem parlat aquí a Xisco, Sala Augusta.
Va venir a presentar-lo en Sebastià Alzamora. Encantats sempre que li donin premis, no només perquè siguin autors de les Illes, sinó perquè en aquest programa som molt fans de n'Alzamora.
I també la seva qualitat literària, que, òbviament, així ho demostra.
Però això ja està, això ja se li pressuposa.
Sí.
Com es valora l'exèrcit. Per tant, anem en allò anecdòtiques que són molt fans de n'Alzamora, que ara suposo que ja deu estar fent feina en nous projectes que esperem que publiqui aviat.
Sí, perquè és un home que...
Prolífic.
Molt. Quan no és un poemari, és una novel·la o un altre tema, així que segur que ja té cosa preparada. Però bé, canviant de tema, ara hem de parlar del New York Times, perquè ha deixat de fer feina amb un periodista perquè aquest utilitzava la intel·ligència artificial en un article.
I doncs podem començar a acostumar a llegir notícies com aquesta, que ara comentarem. El diari The New York Times ha acabat la seva col·laboració amb el periodista autònom Alex Preston després d'haver notat un ús d'intel·ligència artificial per escriure la ressenya del llibre Watching Over Her de l'escriptor Jean-Baptiste Andrea. El problema va començar quan un lector d'aquest diari va alertar que en aquesta ressenya hi havia elements repetits d'una peça sobre el mateix llibre publicada a un altre diari, The Guardian, mesos abans. Després d'això, el New York Times va començar una investigació i el mateix periodista va admetre que havia utilitzat intel·ligència artificial per redactar aquesta ressenya, però que en cap moment s'havia aturat a pensar que la informació que li havia donat aquesta eina havia estat copiada a un altre periodista. El periodista ha publicat un comunicat demanant perdó per aquest fet. Diu que va cometre un gran error utilitzant una eina d'IA a un esborrador de ressenya que havia escrit i que no va identificar ni eliminar el llenguatge duplicat d'una altra ressenya que l'IA va insertar. Això diu. El diari, en un altre comunicat, ha anunciat que han trencat la seva col·laboració amb aquest periodista autònom perquè aquest fet constitueix una clara violació dels estàndards del Times. del diari.
Exacte. Home, és que també, senyor. És a dir, si faig servir intel·ligència artificial, el manco revisa el test i que no se te noti tant, rei meu. És que...
Sí, però jo crec que cada vegada veurem notícies més prescudes d'aquesta. Sí. De fet, fa una estona, bé, durant el sumari, en Lluís Fortes, el nostre tècnic, m'ha enviat una notícia que ha sortit avui que sobre un jutge que també l'han expedientat per utilitzar intel·ligència artificial per redactar una sentència. Ha passat aquí a Espanya, a Madrid, i amb això s'ha d'anar molt alerta, perquè aquest jutge, l'error que havia fet, l'errada que havia fet, és que no va esborrar les preguntes que li havia fet a la intel·ligència artificial. És a dir, que la sentència sortia les preguntes i la resposta de la intel·ligència artificial. Així que s'ha d'anar un poc alerta, el manco, si s'utilitza...
Ja si fan feina, si fan treballs a l'institut i a la universitat, clar, tot això arribarà en massa.
Arribarà, no? Arriba.
Arriba, però arribarà encara més.
Sí, sí. És aquí... És aquí, el tema també és com l'utilitzam i que, òbviament, no sé, són poc vius i si la volem utilitzar, que no se noti tant, no ho sé. Mm.
No estan demonitzar l'eina com, potser, donar pautes de com fer-la servir a la universitat, perquè hi havia res més avorrit a la nostra època quan fes un treball de la universitat o el TFG que haver de citar lo que era tota la bibliografia, seguint un model estàndard. Això ara t'ho fa una IA i te resol molt de problemes. Sí, a mi sí, això, sí. Si surts, se sustenta amb aquest tema, tampoc hi veig cap drama. Ara que tu utilitzes una intel·ligència artificial perquè te faci el treball de final de grau, és un problema. Ara tenim periodistes que fan servir intel·ligència artificial per escriure els articles, però de tota sa vida he estat ara cercant una recerca ràpida quantes vegades es Der Spiegel, sense anar més lluny, l'any 2018 va acomiadar un dels seus periodistes perquè s'inventava ses fonts de ses notícies. Ell feia de pròpia intel·ligència artificial, no anava sobre el terreny i s'inventava ses coses i també... No
que
sé
periodistes fraudulents
clar,
hi ha
no sé si era Times, ara no sé si era New York Times o Chicago Tribune o un d'aquests diaris nord-americans de tirada global que va acomiadar un home que feia les cròniques de guerra des de casa seva.
I això encara més greu.
Que sí, no tot no. És un tema d'IA, que de vegades també
que
hi ha gent que fabula molt bé.
I de professionalitat n'hi ha hagut tota sa vida. El tema és que ara tenim una eina molt potent que pot ajudar-nos en moltes coses, però que també és poc fiable de moment. Per tant, també s'ha d'anar molt alerta perquè si ha, de moment, és poc fiable i s'ha de contrastar tot allò que dius.
I sobretot clar, repassar seria... aquesta feina final, sí, no? Repassar.
És que seria, és una molt bona eina.
Sí,
ara, per exemple,
sí,
quan has de preparar una entrevista, abans tu posaves el nom de la persona a Google, que no deixava de ser una intel·ligència artificial sense filtrar, si m'apures.
Una base de dades.
Una base de dades, i havies d'anar cercant entrevista per entrevista. Tu ara poses, jo què sé, he d'entrevistar en Celestí Oliver. Quines són les declaracions que ha fet en Celestí en els darrers 4 mesos?
I te faràs les preguntes d'acord amb tota la informació que hi ha.
No, te dones titulars i tu després ja pots clicar damunt l'enllaç que te posa i dius, posa'm els enllaços d'on ha estat la notícia. Cliques allà, te pot llegir l'entrevista sencera a partir del titular que ha donat la persona que has d'entrevistar.
Si en fas un bon ús i vas a la font. El problema és que moltes vegades la gent no va a la font, no consulta d'on treu aquelles informacions i ja s'equivoca, i s'equivoca molt. I quan
falta de dedicació.
Temes locals, molt més encara.
Fins ara tu ja li demanaves qui és que ha estat en Xisco Nadal i te deia que era futbolista.
Bé, que perquè... no deia cap mentida.
No deia cap mentida,
però... N'hi ha un que és futbolista.
Ai, som, sí, és que et de veres.
No, però... que, no xerra de tu, sí, ja.
Cosa veu que fins fa uns mesos no era el més famós, però ja ho és.
Me pensava que això només no passava en els 5 dies. Que era complicat fer un subjecte verb. No, i mesclava la biografia de futbolista en jo. Ah, i deia que jo vaig deixar el futbol i vaig començar a dedicar-me al periodisme.
Ah, no clar, sabia, això.
Sí. A mi això me passa en el meu telèfon. Que si tinc dues persones que nomen igual, me mescla dins el mateix bloquet els dos números de telèfon. I jo, per exemple, hi pot avançar l'Estió Oliver de Tèntol, hi pot avançar l'Estió Oliver
no
que van cuixots. I aleshores no me'ls mescaria tots dos i m'ha passat enviar whatsapps en el Celestí que no toca, per veure un exemple.
Jo no ho crec cap.
S'ha de comprovar tot dues vegades. Ja està.
S'ha de fer.
I més, i a vegades dur no basten, i sobretot no fer aquestes errades, perquè aquest senyor Alex Preston ja pot demanar perdó, però clar...
Ja. Mira, Nana Rosa, primer llibre, justament se li havia mesclat esborrador amb una novel·la sencera de Daniel Steele, i no ha tornat a escriure-les, i mira que aquesta dona s'hagués forrat els llibres, perquè hagués tingut qualcú que l'ajudàs a fer-ne un cada any i són uns euros que ha perdut perquè no ha tornat a publicar res,
no,
ella.
I anava a dir, i és per una ressenya. Si fossin pàgines, no sé què dura la ressenya, però si fossin pàgines d'un estudi, dius, mira, encara.
Sí, però jo, crec, jo crec que no se va llegir el llibre.
Que t'has d'haver llegit el llibre, has d'haver escoltat aquell disc, has d'haver escoltat aquell... Has d'haver...
Crec que la feina d'escolta o de lectura no era.
T'has d'haver amarat d'aquella obra, no?
Les paraules eren gairebé tot còpia d'aquell altre article de l'agost. Que...
Tampoc ara siguem tan puristes.
No, pobre,
això de que t'has hagut d'amarar des disc o des llibre, a vegades en aquesta feina nostra...
Que si te toquen
entrevistar cada setmana a quatre autors, de vegades vas una mica més de passa tu, sí. No tens temps d'amarar-te, només em fas un tast.
No, bé, com no, que jo no escrivo ressenyes.
Que si una és rigorosa en la seva feina, doncs no fa aquestes errades, i clar, i també està bé que el New York Times digui fins aquí. Perquè...
No, i que en aquesta feina nostra hi ha d'abonar bé ser. És a dir, no tot ho has de confiar a una màquina, i també moltes vegades el que no te fa seguir és relacionar conceptes.
Per exemple.
Això ho has de fer tu, de lectures que hagis fet, sí. D'autors que te ressonin, que te recordin allò que has llegit a altres lectures, que ets la feina que fa un crític de veres. Però, clar, això també són anys d'experiència.
I que si intel·ligència artificial, si no la deduques, té una benevolència...
Absoluta.
...amb tot.
És que una ressenya és una nota d'autor, no?
Més o manco, sí.
Ha d'haver... Sí, aquella part subjectiva, una autoria, aquella firma.
Però bé...
Com quan en Celeste Time Nostro feia crítica de discos.
Exacte.
Sí. Que tu no l'hauries utilitzat bé.
No.
És que no existia en aquell moment.
No existia, encara que existís. No.
Que no vol dir que no llegissis, no comparassis, no recercassis altres ressenyes. Mm-hmm. Per veure on vi anat estirs o...
Sí. Jo crec que aquest problema no et s'estri, sinó s'ús que en feim. Saia va bé per segons quines coses, però, evidentment, no li has de demanar que te faci una ressenya perquè el que farà serà sofregir-te tots els textos que trobi sobre aquest tema i, evidentment, ha quedat clar que en frases calcades, que és allò que han fet que enxampassin en aquest bon home. Mm-hmm. Penseu sempre en Anna Rosa. Quan tingueu tentació d'aquestes coses, penseu en Anna Rosa. I, atenció, que és la filla de Terelu, ha tret llibre i aquesta setmana, no té res a veure, però ara que hi som ho comentam, ha tingut un truet perquè ha dit que s'ha comprat en 18 anys el primer ordinador. I clar, ella li ha dit, com pot ser que acabis d'escriure un llibre i l'hagis enviat a l'editorial
si
no
tens...
No, que l'havia escrit a l'iPad i en el mòbil.
Ah, què te pareix?
Que jo estic regirat.
Quina facilitat,
jo estic regirat amb aquest tema. Perquè
a mi m'acosta
fer la llista de la compra en el mòbil com preparar-me o pensar en escriure una novel·la.
Les generacions han canviat, Xisco.
Totalment.
Ara, aquesta gent escriu millor amb el mòbil que en l'ordinador.
Jo som un
vell. Clar, estan dins un mòbil. Constantment.
Sí, i amb accents i tot correctíssim.
Ah, sí.
Mira que avui en dia no se'n posen d'accent.
Com canvia, no? I avui també tenim una altra notícia del món literari que quan venia cap aquí l'he vista, que na Freida McFadden, que és autora de L'Assistenta, que és aquest èxit mundial literari, però també que va ser una pel·lícula, ara ha sortit a dir el seu nom real, avui.
Ah, que no nom Freida...
No, era dir, estic farta... Ara diré qui som, i nom Sarah Cohen, i ara ja ho sap tot el món, perquè firmàvem un pseudònim.
Mira, és més familiar, Sarah Cohen.
Sí.
Sona més familiar.
Però que ella també, un poc per passar pressió que tenia, ha decidit dir el seu nom verdader.
De Sarah Cohen, que pot ser no germana de Naina Cohen,
no.
De mort de dama.
Ni de Leonard Cohen.
Tampoc, no.
I de molt de Cohens.
És una també de les notícies del dia. Però bé, que vam també amb una altra interessant entrevista.
Un altre Cohen, també.
Ara parlarem de menjar, d'un altre Cohen. Aquest és en Nevin Cohen, nutrició. I és el director de l'Urban Food Policy Institute de Nova York.
El diari ara ha aprofitat un congrés internacional sobre el futur de l'alimentació celebrat a la Universitat de Barcelona per entrevistar en Nevin Cohen, un expert en polítiques alimentàries públiques i director, com deia Margarida, de l'Urban Food Policy Institute de la Universitat de New York City, que intenta crear accions que puguin dur a una alimentació més igualitària, sostenible i saludable. I ha deixat molt de titulars en aquesta entrevista. Una de les preguntes que li fan és què en pensa d'una afirmació que va fer Joan Roig, el propietari de Mercadona, que deia que mitjan segle no hi haurà cuines a les nostres cases. Sobre això va dir que als Estats Units, 3 de cada 4 plats cuinats en restaurants ja no es mengen als restaurants. Això es culpa, explica, d'una cosa que s'anomena pobresa de temps. Les persones amb baixos ingressos no tenen temps per preparar menjar fresc i les empreses alimentàries se n'aprofiten d'això. El problema, diu, és del sistema. Aquest expert en polítiques alimentàries públiques també ha reflexionat sobre l'agricultura. Ha explicat que llocs com Barcelona han perdut molta terra agrícola les darreres dècades i això és un gran problema perquè s'han de dur aliments de lluny. Si hi ha una oportunitat per reactivar l'agricultura, s'hauria de fer. I a part d'això, ha comentat que el futur passa per menjar verdures i llegums, tenir una dieta saludable i reduir el consum de carn, la producció de la qual acaba afectant el clima, que és lo dels pets de les vaques, que m'ho han explicat sempre. També ha parlat de la fam als Estats Units i ha assegurat que a la ciutat de Nova York el 20% de la població depèn dels cupons per tenir menjar a taula i que prop d'un 15% pateixen inseguretat alimentària. Un problema molt greu, ha conclòs aquest expert, aquest especialista, en Nevin Cohen, en el seu pas per Barcelona.
Sí, que molt de titulars que ha deixat, desgranar-les un per un és complicat. Començarem per aquest que em dic que de cada vegada la gent cuina manco a casa seva, té manco temps d'anar a comprar i sobretot manco temps per administrar, fer net, processar i cuinar aliment fresc, per la qual cosa aquest titular és fort, que de 3 de cada 4 plats cuinats en restaurants ja no se mengen en el restaurant.
Això en els Estats Units, però acabarà passant aquí.
I tant, tot
de cada vegada hi ha
aquí
més empreses de repartiment a domicili, sí, hi ha més restaurants que ofereixen plats per endur.
I també perquè a Nova York, als Estats Units, s'estila, tothom que ha anat de viatge a Nova York, quan torna ho compte, que s'estila la doggy bag, que és que ja les reaccions solen ser bastant generoses i el que fan és menjar-se la meitat en el restaurant i s'enduen la típica carmanyoleta aquella de cartró, se l'enduen a casa per sopar o tenir qualque cosa dins la gelera si t'hi pega una tat de fam quan tornin a casa seva.
I menjar, a mi m'ha sorprès molt que si ja menjava en el metro. Tothom menjava dins el metro. Que això és una cosa que...
El moment, aprofitaré.
Al parc, al moment, o caminant, sí, fins i tot.
Te sorprèn perquè dius, no fa molta menjera un metro, i jo sí, la gent menja mentre espera, mentre va dins el transport públic, perquè és el moment que té de menjar, perquè també ens expresses i tot. És una cosa que de cada vegada s'està fent més aquí i se farà més.
Clar, és que avui de matí ha passat per el dia en Soledad Rebollar, estilista, que ha vengut a parlar del luxe silenciós i deia que el luxe silenciós era tenir temps.
Sí.
Era tenir temps de dutxar-te, tenir temps d'encoloniar-te, tenir temps de fer-te un skincare i tenir temps de no córrer per arribar als llots. Això a partir d'ara seràs nou luxe. Sí, sí. Seràs nou luxe. Sempre m'ha fet gràcia...
Tens de temps, Xisco?
Exacte, no gaire.
Tu no
som una persona luxosa.
Sempre correm.
Sempre correm, i és un poc... Sempre recordo la frase d'Anna Rosa Regàs, quan va guanyar el Planeta, que li van dir què fareu amb aquests 600.000 euros? I ella va dir, comprar temps, perquè ara ja no serà que vagis de marca, sinó que tinguis temps de berenar que teves de matins, el que marcarà la diferència entre tenir una vida tranquil·la o no. I en el tema de menjar, ja està passant. Hi ha molt de llocs que ja venen racions petitíssimes de menjar preparat a molt de súpers, que de vegades tens aquesta espècie com de consum emocional de menjar, que arribes a casa teva cansat, no tens ganes de res, i dius, ara m'he de posar a fer un bollit, a fer una amanida, a preparar qualque cosa. Clar, si ja t'ho donen fet, encara que dugui un munt d'additius, un munt de salses,
sí, no,
més un munt de calories buines...
No ho llegim, sí.
Acabes picant i t'ho menges.
I t'ho menges perquè ell té gana i és allò. I també en aquests supermercats que comentaven que de cada vegada hi ha llots en aquests establiments que hi ha menjar preparat i després unes taules per menjar i un microones. I aquí, fixeu-vos-hi, perquè hi ha molta, a Mallorca estic parlant, molta gent que cada dia dina en aquests indrets.
El darrer desembarcament...
Hi ha supermercats que ja ho fan, això.
Sí, sí.
El darrer desembarcament d'aquest supermercat que ara comentàvem són els cafès d'especialitat. Ho vaig veure l'altre dia que vaig anar a comprar i posava, aviat podràs fer un cafè acabat de moldre, és a dir, que van...
Bé, boníssim.
Les grans superfícies van explorant tots els nínxols de mercat per veure com poden captar-te com a client.
Dit això, avui hem fet una repassada grossa.
Al món?
Ara sí, fem un tento.
Quin és el teu moment de tento?
Hola, molt bones. El meu moment tèntol és quan me veig un tassó de llet en galleta de Maria. Aquest moment el necessito un pit per setmana.
Tres ràdios, Dial. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Demanau-vos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons a mon pare.
Envieu-vos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
En el Coni.
En el meu pare.
A la meva padrina. Dadicul desboni.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu. Ai.
Això, que t'estim molt.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'obram, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raül Valls.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, això és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en casa nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Operacions bancàries bàsiques. Entre les operacions més habituals als bancs hi ha l'ingrés. El verb corresponent és ingressar. La retirada d'efectiu. El verb corresponent és retirar. La transferència bancària. El verb corresponent és transferir. La transferència pot ser nacional o internacional. Els pagaments domiciliats permeten abonar rebuts, com els de llum, aigua, imposts o assegurances, de manera periòdica. D'aquesta manera no fa falta que el consumidor hagi d'anar a pagar-los cada un on pertoqui. En dir rebut i no recibo. Una altra operació és l'ordre de pagament, que el titular ha d'autoritzar al banc. El càrrec i no cargo indica una sortida de diners, mentre que l'abonament n'indica una entrada. Practicar la cultura del raconet, és a dir, estalviar i no ahorrar, ens pot ajudar a resoldre situacions sense recórrer a crèdits bancaris o comissions. I terme explicat, terme acabat.
Tendo'l, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
I compte enrere per la 15a edició de la Campa Llengua Manacó aquest cap de setmana.
Que bonic és sentir la teva veu, encara que sigui per dir adéu. Quan es fa fosc i tothom torna a casa seu. Que bonic és quan dius el meu nom, ni ràpid ni lent, ni no sé com, però tan diferent de com el diu tothom. I que bonic és tot el que...
Recuperada l'any passat a Felanitx, després d'uns anys sense que es fes, i l'èxit que la precedeix, torna per segon any consecutiu aquesta trobada de festa i germanor entre els joves a favor de la llengua catalana que va donar el SUS el 1997. I actuaran els catalans la Ludit Bank, que ara escoltàvem, i Maria Jaume, que hi presenta per primera vegada el seu Sant Domingo Forever. Però també hi haurà Planet T, els valencians Auxili i la catalana Nestellat.
I nosaltres anem parlant amb Maria Mayans, la portaveu de Joves de Mallorca per la llengua organitzadora de Sa Campa Llengua. Com anam, Maria?
Hola, com vas?
Benvinguda. Ja ho teniu tot preparat?
Sí. Bé, ara mateix som a Manacor des de fa una setmana, fent des de les 8 del matí fins a les 10 del vespre, quasi, acabant de muntar.
Ho crec. Ho queda... No me l'han deixat un lloc per viure a Manacor aquesta setmana.
Sí, estem habitant el pavelló gràcies a l'Ajuntament, d'una manera que... Però bé, són 40 voluntaris aquí que estan posant mans perquè tot surti bé.
Clar, és que també la prèvia deu ser preciosa, Maria, perquè clar, tot això que heu organitzat, tant de dies, tant d'esforços perquè la gent pugui venir, pugui acampar, però també totes les activitats que feis, que són moltíssimes.
Sí, enguany també, un altre any, fem més d'una trentena d'activitats per tot Manacor i sobretot estrenar molts espais que, clar, aquesta és la segona edició que fem a Manacor. Ja el 2012 va ser el primer Campa Llengua a Manacor i ara el 26 el tornem a fer. I així que, com que també el poble ha canviat bastant en aquests darrers 15 anys, quasi, que ens hem hagut també d'estar un poc en els canvis. I això fa que estrenem molt de llocs com l'Institució Alcover i també on tornem a repetir dentits com és la plaça Ramon Llull i fem... Bé, moltes activitats per tot i per tothom, també.
Que bé. I bona, la zona d'acampada, Maria?
La zona d'acampada està a 3 minuts a peu del Parc de Namolla, que està just de vora si és Manacor. Per tant, el Parc de Namolla, que també és on fem el concert, queda super a prop i per els acampants serà molt còmode de tornar al concert quan acabi i anar a dormir tranquil·lament.
Que bé. I si plou, què hem de fer? Ai.
Perdó.
Dic, si plau, què farem? Vull dir, com ho fareu? Sí que cada setmana plau.
Ah, no, si plou, tenim alternatives... Perdona, no t'havia sentit. Tenim alternatives per totes... tenim sobre moltes alternatives, plan B, plan C, que hem pactat amb l'Ajuntament en el cas de que plogui. Ara mateix el temps diu que no plourà fins a les 7 del cap vespre, però en el cas de que plogui se mantindran totes les activitats i anirem publicant a xarxes el canvi d'espais i de llocs on volem fer, que se mouran a llocs tancats, ja que ara mateix quasi la gran majoria de les activitats són a l'aire lliure.
Per tant, serà com una mena de gincana, si m'apures, no? Si plou, serà encara més divertit, perquè haureu d'anar seguint per xarxes allà on vos deriven des de la Campallengo.
Exacte, sí, seria un poc així. També hem facilitat, ara si no plou ja serà una altra, si plou ja serà una altra cosa, però si no plou també en les acreditacions donem un petit mapa que surten indicades les activitats i en els llocs, etc. Per tant, qui tingui qualsevol dubte i no pugui mirar xarxes o no tingui a mà, ja podrà mirar el mapa i podrà anar a l'activitat directament.
Sí, Maria, l'any passat per recuperar aquesta tradició de la Campallengo va ser un exitarro, supos que es repetia, era gairebé obligat, ni vos ho vareu plantejar, supos que és darrer dia de la Campallengo de l'any passat, teníeu clar que enguany s'havia de tornar a fer sí o sí.
S'ha de dir que teníem els nostres dubtes, però perquè, clar, nosaltres tenim el costum, des de, amb els 30 anys d'història que tenim, que tornem un any a Campallengo, un any Correllengo. I enguany, com que fem el Correllengo germanà, que és el Correllengo que passarà des de 9 d'abril al 5 de maig, que recorre tots els territoris de parla catalana, com que passava un dia només per Mallorca, varen dir, bé, podríem fer qualque cosa un poc més grossa. I ja va tornar a sortir l'idea de fer un altre Campallengo. Que passa que després per gener varen voler també fer-ho encara més gros i ara passant dos dies per Mallorca, dia 2 i 3 de maig, i també fem una Campallengo. Així que tenim un poc el doble de feina, però també, d'alguna manera, el doble d'activitats de la nostra entitat.
Molt bé. Maria, tu quant d'intens?
Jo ara mateix en tenc 20.
20 anys. I
exacte.
Deu ser tot un experiència, no?, organitzar tot això.
Sí, ja fa 3 anys que sóc joves, i però la nostra comissió permanent també és, podem dir, ben jove, ja que tenim els lots dels 7 anys que poden entrar fins als 24, tot i que la gent se pot estar a la comissió permanent fins que deixes de ser jove, és a dir, no vull entrar en un debat, però...
No entris. Què has dit?
Però nosaltres tenim fins als 33.
33,
però,
molt bé.
Però, clar, aquí nosaltres ara tenim... La persona més gran en té 24. Però bé.
M'apunt que en català deixes de ser jove en els 33 anys. Per tant, ja fa temps que he deixat de ser-ho.
Ai, Maria, molt bé. Enhorabona. I a més, un concertasso, també, eh?
Sí, nosaltres estem molt contents, ja que l'any passat vàrem dur, grups també un poc, alguns emergents, grups més familiars també, i enguany costaven un públic que feia molt que no mos hi costàvem, com els Polls d'Anna Maria, Jaume, la Lubi, aquesta primera vegada que els duim, i també com d'artistes locals en plan, i nosaltres estem molt contents de poder dur un plan com a artista local de Manacor, i això...
Molt bé. I de tot això i molt més, aquest cap de setmana, plogui o no plogui, a Manacor,
sí.
La Campallengo d'enguany. Moltes gràcies, Maria.
Super, moltes gràcies.
Una ferrada i ànims amb aquest darrers preparatius que queden, perquè queda molt poc per aquest cap de setmana. Així que ara feim una petita pausa molt breu, perquè Eugenia San Pedro ja és aquí i hem de parlar de cine.
Tres ràdios, música.
Arriba al Teatre Principal d'Inca Viejos Tiempos de Harold Pinter amb Ernesto Alterio. Una història de silencis, memòria i secrets on la veritat i la ficció es confonen. Un gran text del Premi Nobel Britànic interpretat per un repartiment de primer nivell. 11 d'abril a les 19 hores. Entrades a la venda a teatreprincipalinca.com. Pla subjectiu, amb Eugenia San Pedro.
I de cinc moment per parlar de cinema amb Eugenia San Pedro. Com estàs?
Què tal?
Ben tornada.
Gràcies.
Que bé. Encara aquests dies poden xerrar de moltes estrenes, trob.
Sí. Me sap greu que això sigui com un monotema, però és que és vera, és a dir... La temporada alta avui xerraven que en teoria ha acabat ja.
Sí, hauria d'acabar, perquè sí. Ara les pel·lícules com que els Oscars són molt lluny.
Sí, i a més avui ja ha sortit la programació de la secció oficial de Cannes, que hi ha altres pel·lícules espanyoles.
Sí, sí, tenim Los Javis, sí. Almodóvar i Sorogoyen.
Sí, lo millor de lo millor. per jo la millor de la millor. Una pena que no hi hagi més dones, però bueno.
Sí, això és verdad.
És el que hi ha.
Llàstima,
dic,
sí.
Dic d'aquí, perquè sí que hi ha dones a la programació.
Sí, a Cans, sí, però justament els cineastes que enguany han estat seleccionats espanyols són aquests tres, no?
Sí.
I aquest duel, Almodóvar, Los Javis, és que se considera una mica els deixebles de la Montpedro.
Avui ells han dit que els hi fa com a cosa ser-hi competint amb sus padres cinematogràfics.
Sus padres.
També consideren son pare en Sorogoyen.
Per que sí, sí.
Hombre, en Sorogoyen. En jove.
No, per
el
això.
Jove. No, clar, no. No. O sigui, no té res a veure amb la paternitat com a tal, sinó no, el fet de que pues, els han inspirat d'alguna manera, no? Mm-hmm. Però bueno, és que en Sorogoyen inspira, clar que sí, però igual que inspira en Almodóvar o igual que inspira, no sé, és que l'he vist, ara no me'n record, però la veritat és que hi ha cineastes molt potents, que a mi me fa ganes veure.
Que tu i jo no n'hem parlat. Què te va semblar, Amarga Navidad?
M'ha agradat molt. A tu no te va agradar. Sí. Amen, ja ho sé. No és la meva pel·lícula preferida en Almodóvar. Però tot el que faci en Almodóvar m'agradarà i, a més, xerra d'un tema que sí, que ja he explorat altres vegades, però que a mi me toca una mica de prop per això, l'autoficció i tal. I m'agrada molt, per exemple... El final, m'encanta.
És que el final és l'únic que paga una mica la pena. Estàs una hora i mig com a catatònic fins que arribes en el final, que més o manco la cosa se compon. Ja està, només era per saber la nostra crítica de referència que em pensava, però això de que tot el que faci en Almodóvar m'agradarà.
Sí.
Clar, així anem, estimada, i així va fer Los Amantes Pasajeros. Com que ningú li diu res...
No, Los Amantes Pasajeros, justament la xerrava l'altre dia amb en Jaume i en Gerard Tina Malent. En Gerard Tina Malent, uns amics molt cineastes, també. Cinèfils, perdó, i tampoc els hi agrada. En Amalent sí, però en Gerard no. I clar...
En fi. I des d'aquí una abraçada en Gerard. En Amalent...
Encara és a la cartellera,
sí.
Amarga Navidad.
Sí, sí, sí. Total. Uh-huh. I també a La Gràcia, que ara la comentàvem.
La Gràcia, jo és que la vaig veure aquest cap de setmana. Me va encantar. Bé, jo som molt sorrentino, ja ho saps, però me va tornar a agradar. Mm. Vull dir, no me defrauda.
Ja.
No és com Almodóvar, que a vegades té pel·lícules que defrauda. De moment, sorrentino no aconsegueix defraudar.
Ja. No, ha sigut brutal, i està agradant moltíssim.
Sí, a més que fuig un poc d'aquell cliché de Partenope, que era un home... com a molt fixat en sa bellesa, en sa part masculina, de ses coses, i aquí, clar, és com a més intel·lectual, aquesta pel·lícula. Ara veure que en Toni Serviendo és espectacular, espectacular, espectacular. Però està molt ben tractat com és el primer ministre italià, quines preocupacions té, tot està molt ben filat, aquí està molt ben fet. És una pel·lícula molt de diàleg.
Total.
Molt ben feta.
T'he de dir que a mi això que comentes de Partenope...
Això que has dit, me l'apuntaré un dia que hagi dormit les hores que me toquen. Sí.
No t'agradarà gens.
Molt bé.
Has de...
Jo ja te conec.
Que tot sentiu,
sí, sí, sí. És que no t'agradarà.
A 9 minuts per la 5.
No, jo crec que no t'agradarà.
Has d'anar descansat. A més, hi ha molt de conceptes i molt interessants, perquè parlen de l'eutanàsia.
Sí, sí, sí.
Com...
És que són uns temes que avui en dia pues, mos toquen i no té aquesta part de lo millor tan filosòfica de la resta de pel·lis. No? Et serà un tema en concret que ha coincidit, a més...
Que és d'actualitat.
Sí, exacte.
I sobretot a l'estat espanyol.
Sí, sí, sí. Sí.
I com ho tracta, com són els dilemes interiors del personatge principal, de la seva filla, les reflexions, té aquest punt filosòfic. No sé, està molt bé.
No, és molt
és molt bona pel·lícula, i és d'aquestes pel·lícules que dius... també me fa pensar, me fa reflexionar, que també està bé.
Però bé, que arribi Cans, per saber què passarà entre Los Javis i Nan Modóvar.
Això vol saber tu,
Home,
és que no hem vist la pel·lícula de Los Javis, tampoc no...
No, s'estrena al setembre.
I Nan Modóvar ja tindrà pel·li feta per anar a Canes.
És que va amb Amarga Navidad.
Clar.
Sí. Sí, sí,
no
sí. Ja, sí.
Però pot... Moment,
a mi també m'ha sorprès.
A la meva desconeixença, me pensava que quan tu havies estrenat una pel·lícula ja no podies anar a un festival de classe A?
Jo pensava el mateix, però sabeu que... No sé si és que no s'ha estrenat...
A França.
Sí, a França.
Esperaran
no sé.
A setembre.
És que no, a més té un altre títol. El títol estranger és Autofiction. Pot ser? Autoficció? Algo així?
Ah, sí?
O en francès? No ho sé. Sí, ho he vist avui. Sí. Uh-huh. No sé per què, però a mi també m'ha sorprès. De fet, ja se deia que anava a Cannes. O sigui, que segur que hi aniria. I clar, a mi m'ha sorprès perquè vaig dir... Però si ja ha estrenat i ja fa setmanes, no sé. coses dels festivals de cinema.
Bé, ja segur que en parlarem, perquè sí, clar, serà un dels moments àlgids enguany de, del món cinematogràfic. Però sí, bé, passem a la pel·lícula d'avui, Torna-m'hi, a més una pel·lícula ara molt ben trebada, perquè també tracta un tema absolutament d'actualitat.
Sí, avui xerrant de Projecte Salvación. És una pel·lícula que es va estrenar, si no m'equivoc, fa dues setmanes, aproximadament, i que és vera que jo, sempre que venc aquí i vos duc una pel·li, són les estrenes que arribaran els divendres, però és una pel·lícula que han passat uns dies, unes setmanes des que la vaig veure, i encara la record, i vaig dir... Encara la record, i a més és una pel·lícula que està funcionant molt bé, tothom que hi va li agrada, i aquest fet, o sigui, això m'ha fet dur-vos aquest títol i comentar-lo i recomanar-lo.
Posam el tràiler, sí, així mos feim un poc, uns 5 cèntims de què va ser pel·lícula.
Entiendo que creas que soy el indicado para esta misión. Entiendo lo que hay en juego.
Objeto aproximándose.
Si no hacemos nada, todo el planeta se extinguirá con nosotros. ¿Doctor Grace? El mundo cuenta con usted.
Aquest és el tràiler de Projecte Salvación, protagonitzada
pel
nostre amic Ryan Gosling.
Sí.
Va bé?
Jolín, ho fa superbé. De veres, eh? A mi és que és un dels actors que més m'agraden. És un tio que pot fer el que vulgui. Te pot fer comèdia, te pot fer un drama... Ell me cau bé. O sigui, la indústria ha fet que en Ryan Gosling caigui molt bé. Supos que també, no és només indústria, sinó ell
bé,
ha sabut...
Però jo també he sentit com que el criticàvem perquè era com una patata, no?
Sí,
com
vol dir?
Sí, que com que sempre tenia com la mateixa cara. Això ho he llegit,
ah, sí?
No sé si és
veritat. Ai, no, però és que mira, te fa un personatge com en Ken, com te fa un personatge ja, com aquest científic... O també te fa aquesta que a mi m'agrada molt, en Eva Mendes, no? So the Place Beyond the Pines, no sé ara com se diu en castellà, que des d'aquell rodatge estan junts i han tingut dues filles. Això tampoc se veu molt a Hollywood.
No, serva.
No sé, me cau molt bé. I ja vos dic, no crec que sigui només cosa d'aquesta indústria, sinó que ella ha sigut molt intel·ligent i ha sabut quines prioritats triar.
Mira.
Sí, això és una pel·lícula que segueix en el Ryan Gosling, que interpreta una espècie de científic professor. El segueix com a astronauta que se desperta dins d'una nau espacial sense recordar què ha fet ni per què és allà. I a poc, durant la pel·li, a través de petits detalls, va reconstruint la seva identitat i la seva missió. Resulta que ets l'únic supervivent d'una expedició enviada en el sistema Tau Ceti, i el motiu és tan simple com immens: salvar la humanitat. El que fa especial de la pel·lícula no és tant aquesta premissa, sinó que podria ser la d'una altra història de ciència-ficció, però en realitat no ho és. Per jo això és el que més m'ha agradat en realitat, i és que és una pel·lícula que tu llegeixes aquesta sinopsis, fins i tot te podria dir, mires el tràiler i dius, oh, d'acord, un blockbuster més que et xerra pues, de com una persona se'n va a l'espai i ta, ta, ta. No.
No,
és una pel·lícula molt humana, que de fet, o sigui, jo vaig plorar moltíssim.
Ah, sí?
Sí.
Fa plorar?
Sí.
Aquesta sí que no me l'esperava.
Sí, fa pena, però crec que has de ser com... molt sensible, i també que t'agradin els animalets, d'alguna manera, saps?
Ui, ja sí, animal. Jo també me fan plorar els animals.
A menys que no és no un animal en si. Ah. No vull fer massa spoiler. Però
és ciència-ficció.
Sí. Ell s'hi troba amb una cosa que el fa reconnectar amb ell mateix. No sé, és que és preciosa, sí. Jo vaig plorar molt. I a la gent, de veres, que li està agradant moltíssim.
Sí, sembla que sí. I això que... no sé... havia començat com a sopeu esquerra, aquesta pel·lícula. No, ha tingut bona...
Per què ho dius, però?
No, perquè vaig sentir que, com que hi havia moltes crítiques, tot d'una que va sortir, però
sí,
ara Ventura s'ha encaminat la cosa.
A lo millor ho dius perquè és una pel·lícula... Jo també vaig veure crítiques, però eren relacionades amb la part tècnica. Ah. I és que els directors, que són dos atlots, varen rodar...
Phil Lord i en Christopher Millet.
Sí, varen rodar aquesta pel·lícula pensada... O sigui, pensant que fos una pel·lícula que es passés a sales IMAX. Les sales IMAX tenen una part tècnica molt més desenvolupada que la resta. De fet, aquí a Mallorca tenim la sort de tenir una, però és difícil trobar-ne. I clar, el que passa amb aquesta pel·lícula és que si tu vas a un cinema més normal que no sigui IMAX, la pel·lícula està enquadrada pràcticament tota la pel·li dins unes franges negres a dalt, a baix i en els costats. I clar, la gent se va enfadar molt, perquè si a tu... O sigui, no has de ser un friqui de la tecnologia perquè això te molesti, crec. O sigui, crec que tu, com a espectador normal, ho pots percebre, i és algo, pues, que incomoda, perquè s'ha acostumbrat a veure pel·lis que ocupin gairebé tota la pantalla, o als costats, però no que estiguin endinsades dins un marc sense negre. I clar, quan hi ha seqüències de l'espai, pues, l'espai ràdio, que és, vol dir el que és el format de l'imatge, és d'una manera, i quan està a la terra, diguéssim, és d'una altra. I clar, va canviant, i és veritat que...
Després
és
un poc molest, això.
Sí, sí.
Gaire. Pagam un poc més i l'anam a veure amb imatges.
Sí, sí, sí. Sí.
I de res, ja no tenim més temps, però recomanem a Eugènia nostra, recomana aquesta pel·lícula.
I per acabar, sí, per acabar rapidíssim, demà comença el cicle d'en Quentin Tarantino i estrenam en Kill Bill.
Kill Bill.
Quatre hores
de Kill Bill.
Quatre hores i mitja, Xisco? No, això és de les teves.
Clar. Ho he vist, clar, la versió definitiva.
Llarga, sí, la sí, sí. Versió inicial. Després la van haver de xapar en dues, però sí, 4 hores i 35.
En parlarem, de la Kill Bill, l'autèntica. Sí. Gràcies.
Gràcies.